Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 10 de juliol de 2012. L'Eurogrup ha necessitat, abans de sortir de matinada, una reunió de 5 hores per anunciar que han aprovat els ministres d'Economia i Finances de la zona euro el fet de posar a disposició dels bancs espanyols un primer paquet de 30.000 milions d'euros abans que s'acabi aquest mes, quantitat que passarà primer per les mans del Fons de Reestructuració, el FROP. L'Eurogrup insisteix que abans de prestar directament diners als bancs amb problemes, caldrà posar en marxa l'organisme supervisor i aleshores no caldrà cap garantia per part dels governs com s'havia especulat. De moment se sap que el venciment del préstec serà a 15 anys i que s'espera signar el memoràndum amb les condicions el dia 20, és a dir, divendres de la setmana vinent. Coincidint amb aquesta important trobada d'ahir, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar ahir mateix una pujada de l'IVA, mesura que l'executiu de Mariano Rajoy, per cert, no tindrà més remei que aplicar, encara que havia assegurat, fins i tot sovint en paraules dures aquests últims mesos, que no ho faria. Ja ho veieu, de vegades les paraules són traïdores davant la realitat. Els qui governen, això sí, hauran d'explicar molt bé per què de vegades fan el contrari del que diuen. És una qüestió, simplement, de respecte als ciutadans. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Mercè Raga i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Jordi Carretero al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. L'exconseller d'Economia socialista Antoni Castells i el líder del PSC Pere Navarro discrepen sobre la qüestió del federalisme. En una conferència a Barcelona, Navarro va insistir ahir en la validesa del model i va posar els exemples d'Alemanya i el Canadà. En canvi, Castells va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio que la via federal ja no és aplicable a Espanya perquè ningú no la defensa. Després de la tertúlia, d'aquí una hora aproximadament a les 9, entrevistarem en directe el primer secretari socialista Pere Navarro.
El govern català diu que comença a estar tip que tant el PP com el PSOE consideren el pacte fiscal un privilegi per a Catalunya. L'últim a afegir-se a les crítiques havia estat el president andalús José Antonio Griñán, que demanava diumenge que no es donin privilegis a altres comunitats referint-se al pacte fiscal.
ETA reafirma en un comunicat el final definitiu de l'activitat armada i critica els governs espanyol i francès pel que considera una estratègia per obstaculitzar el diàleg. En el text fet públic ahir, la banda terrorista afirma que està multiplicant els esforços per obrir vies d'aquest diàleg i que enllesteix la delegació interna que hauria de negociar la pau. El ministre Jorge Fernández Díaz ja ha dit que només espera la dissolució d'ETA.
I en esports, a la ja sabuda renovació de Dani Pedrosa s'hi afegirà la notícia del fitxatge del líder de Moto2, Marc Márquez. La pròxima temporada hi haurà dos catalans en un dels principals equips de la categoria reina de les motos.
Entrem en matèria. Europa avançarà a Espanya concretament 30.000 milions d'euros abans de finals d'aquest mes pel rescat a la banca.
L'Eurogrup ha insistit que abans de prestar directament diners als bancs amb problemes caldrà posar en marxa l'organisme supervisor i aleshores no caldrà cap garantia per part dels governs com s'havia especulat. De moment se sap que el venciment del préstec serà 15 anys i que s'espera signar el memoràndum amb les condicions el pròxim dia 20 de juliol. La idea és tenir diners de seguida per cobrir els bancs més necessitats.
Amb tot aquest escenari de la reunió de l'Eurogrup que s'ha acabat de matinada, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, havia deixat entreveure unes hores abans, ahir mateix, que hi hauria una pujada de l'IVA. Ha dit concretament que a Espanya tenim un IVA que es paga poc en comparació amb altres països.
Montoro ha carregat contra l'economia submergida a l'Estat i, de fet, l'ha culpat de provocar el debat sobre la pujada de l'IVA. Per això ha conclòs que si el paguessin els que l'han de pagar, no s'estaria debatent incrementar-lo.
També us expliquem, d'altra banda, que el governador del Banc Central de Luxemburg, Yves Mersch, ha estat nomenat membre del comitè executiu del Banc Central Europeu per substituir l'espanyol José Manuel González Páramo en aconseguir el suport precisament de l'Eurogrup.
Mersch ocuparà així el seient al qual aspirava l'actual director del servei jurídic del BCE, l'espanyol Antonio Sainz de Vicuña.
Canviem de qüestió. L'exconseller d'Economia socialista Antoni Castells i el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, discrepen sobre la qüestió del federalisme.
En una conferència a Barcelona, Navarro ha insistit en la validesa del model. Navarro ha dit que aquells que insinuen que la via federalista està morta estan equivocats. El model federal està viu i funciona a Alemanya i al Canadà. En canvi, l'exconseller Antoni Castells ha afirmat en declaracions al programa L'Oracle de Catalunya Ràdio que la via federal ja no és aplicable a Espanya perquè ningú la defensa. Per cert, que a les 9 d'aquest matí entrevistarem aquí, al primer cafè de Ràdio Estel, Pere Navarro, primer secretari del PSC.
En aquesta entrevista esperem que ens aclareixi també Pere Navarro algunes discrepàncies amb dirigents actuals del PSC, entre ells l'exconsellera Marina Geli i l'actual alcalde de Lleida i antic adversari seu per la primera secretaria del PSC, Àngel Ros. Altres notícies de casa nostra. La policia s'emporta una trentena de quadres, escultures i 43.000 euros en efectiu de la casa de Fèlix Millet.
Els escorcolls han acabat cap a les 9 del vespre després de 10 hores i s'han fet amb la presència del jutge Josep Maria Pijuan, el domicili que Millet té a l'Ametlla del Vallès i el de Jordi Montull a Tallà, que mai no havien estat registrats. La policia s'ha endut de la casa de Millet 25 quadres, 4 o 5 escultures i 43.000 euros en efectiu.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va assegurar ahir que l'executiu català farà costat als municipis que sol·licitin la declaració de zona catastròfica per les pedregades de la setmana passada.
Mas, però, ha remarcat que aquesta és una qüestió en la qual el govern no hi pot intervenir perquè ho ha de demanar l'alcalde en qüestió. Mas ha visitat aquest dilluns a la tarda algunes de les finques afectades per la pedregada de dijous al Pla d'Urgell.
La ministra de Foment, Anna Pastor, s'ha compromès davant els sectors socioeconòmics de les comarques de Tarragona a impulsar immediatament les obres del tercer rail d'ample europeu entre Tarragona i Barcelona.
La ministra ha explicat que les obres entre Tarragona i Castellbisbal es licitaran el primer trimestre de l'any que ve i començaran el 2013 amb un termini d'execució d'entre 15 i 24 mesos en funció del tram de via nova que hagi de fer-se.
El govern català preveu tenir enllestida la futura llei de l'espai públic abans de finals d'aquest any.
La normativa prohibirà la prostitució als carrers i places de Catalunya. Puig ha explicat que aquesta nova llei permetrà sancionar la prostitució a les ciutats i municipis del país. Intentarem, diu, que la llei marqui límits sobre l'exercici de la prostitució a l'espai públic.
I acabem aquest bloc amb un doble apunt. Una noia de 27 anys va morir ofegada ahir mentre es banyava al Gorg Sorita, a Ridaura, a la comarca de la Garrotxa, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil. La víctima, Tamara MR, de 27 anys i de nacionalitat espanyola, era veïna d'Olot i havia anat sola a banyar-se.
I un treballador ha mort aquest dilluns a la zona franca, al terme del Prat de Llobregat, després que l'ha atropellat un camió, segons han informat els bombers de la Generalitat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimarts. ETA acusa Espanya i França, en un comunicat fet públic ahir, de mantenir una estratègia per paralitzar i obstaculitzar el procés de pau.
ETA, més, un comunicat en què reafirma el cessament de l'activitat armada i critica els governs espanyol i francès pel que consideren una estratègia per paralitzar i obstaculitzar el diàleg. En el text, que fa balanç dels prop de 9 mesos de l'anunci del cessament de la violència, ETA afirma que està multiplicant els esforços per obrir vies de diàleg, que estreny les relacions amb els agents internacionals i que enllesteix la delegació interna que hauria de negociar la pau.
S'investiga un presumpte infanticidi en un accident de trànsit a les Illes Canàries.
Un nen de 10 anys i el seu pare van morir quan el cotxe on anaven ha xocat contra una rotonda. La Guàrdia Civil investiga si l'home ha matat abans la criatura, que tenia 3 ferides d'arma blanca, i posteriorment s'ha suïcidat encastant el cotxe a prop del domicili de la seva exparella i mare del menor.
Un altre nom propi de l'actualitat de les últimes hores és el de Rodrigo Rato. L'expresident de Bankia s'ha negat a parlar de l'entitat bancària que acaba de deixar en la primera intervenció pública des de la imputació.
L'expresident de Bankia ha comparegut per primera vegada en un acte públic des que l'Audiència Nacional el va imputar juntament amb 32 exmembres del Consell d'Administració més per la mala gestió de l'entitat. Rato, a qui s'acusa d'estafa, apropiació indeguda i falsificació de comptes, entre d'altres, ha fet la xerrada inaugural d'un curs d'estiu i s'ha negat a respondre preguntes sobre Bankia.
Yeah. En plana internacional, Kofi Annan s'ha reunit amb Bashar al-Assad, president de Síria, i ha acordat amb ell un enfocament per resoldre la crisi.
El mediador internacional per Síria, Kofi Annan, i el president sirià s'han reunit a Damasc i han acordat un enfocament per resoldre la greu crisi que travessa el país. L'acord entre Annan i al-Assad serà traslladat ara als rebels sirians a través del mediador. L'enviat especial de l'ONU i la Lliga Àrab ha qualificat de franca i constructiva la trobada.
Difonen fragments de la conversa del jihadista Mohamed Merah, que va provocar una matança ara fa uns mesos a França, i la policia francesa.
A França, la cadena de televisió TF1 ha fet públiques una part de les converses telefòniques que Mohamed Merah va tenir amb la policia abans de ser mort pels agents. Merah és el jove francès d'origen algerià que es va trinxerar al seu apartament a Tolosa el març passat després de matar 7 persones.
Barack Obama proposa reduir els impostos a les famílies que guanyin menys de $250,000.
El president dels Estats Units ha demanat acabar amb les retallades d'impostos als més rics i estendre els avantatges fiscals per a les famílies que guanyen menys de $250,000 anuals. Obama ha fet aquest anunci durant una compareixença a la Casa Blanca en la que ha advocat per deixar expirar els avantatges fiscals als més rics que vencen a finals del 2012.
I el primer testimoni en el judici contra Ratko Mladic descriu l'horror de la neteja ètnica a Bòsnia.
Ahir es va reprendre l'AIA el procés contra l'exmilitar dels serbis de Bòsnia, Ratko Mladic, ja acusat de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat, i s'ha reprès amb la declaració del primer testimoni de l'acusació Elvedin Pasic, que només tenia 14 anys quan va sobreviure a l'execució de 150 persones al nord de Bòsnia. Ara en té 34. Després ha començat a explicar les atrocitats viscudes. Li ha costat contenir les llàgrimes quan ha recordat com va fugir del seu poble. Tots els homes de la família del Pasic van ser assassinats.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou en esports, en motociclisme. Dani Pedrosa i Marc Márquez són notícia perquè seran companys l'any vinent en un equip a MotoGP, la categoria reina.
Tot apunta que dijous l'equip Repsol Honda farà oficial la renovació de Dani Pedrosa i el fitxatge de Marc Márquez. Així doncs, la pròxima temporada hi haurà dos catalans en un dels principals equips de la categoria reina de les motos.
I mentre van començant les pretemporades en els primers equips de primera divisió, el Barça ha anunciat que està disposat a fer un esforç per fitxar Javi Martínez, sempre que el jugador accepti una reducció del sou.
Ara mateix una de les màximes prioritats del club blaugrana és mirar de fitxar Javi Martínez. El jugador navarrès de l'Atlètic Club és l'objecte del desig blaugrana per reforçar l'equip.
Per cert, que avui a la Federació Espanyola de Futbol es farà oficial el calendari de la Lliga 2012-2013 amb inici el 18 de juliol, una data però amb la qual no estan d'acord els futbolistes.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va visitar ahir el centre Agentes que els missioners del Verb Diví tenen a la localitat de Nemi, molt a prop de Castel Gandolfo, al costat de Roma, on el papa té la residència d'estiu. La particularitat d'aquesta visita del Sant Pare és que en aquesta casa espiritual, l'any 1965, Joseph Ratzinger, juntament amb diversos teòlegs i bisbes, havien participat en una de les converses del Concili Vaticà II, del qual, per cert, a l'octubre es compliran 50 anys del seu inici. Benet XVI era aleshores un jove teòleg, fa 47 anys, que participava en les sessions de la Comissió Conciliar de les Missions en qualitat de pèrit teològic. El pontífex actual va expressar ahir que el record d'aquells dies a Nemi és dels millors que conserva de la cita conciliar. Recordem que aquest any es commemora, precisament com dèiem, el 50è aniversari de la primera sessió del Concili celebrada l'any 1962 a Roma.
I atenció, perquè la Policia Nacional va trobar ahir a la matinada una maleta amb 600.000 euros que presumptament seria de l'autor del robatori del valuós còdex Calixtí. Els agents portaven des que es va retrobar el còdex el passat dimecres buscant els diners del lladre del còdex i també intentaven recuperar els objectes de gran valor que l'electricista de la catedral va confessar haver robat. Fins ara ja s'han recuperat més d'1 milió d'euros en metàl·lic, 300.000 dòlars americans i diversos objectes que pertanyien al tresor de la catedral de Santiago de Compostela. Recordem que tant l'electricista com la seva dona, tots dos acusats del robatori, segueixen en presó provisional. El passat diumenge, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va tornar el còdex Calixtí a l'arcabisbe de Santiago, Julián Barrio.
i la violència a Nigèria no s'atura. Ahir van aparèixer més de 50 cadàvers en una església catòlica del país africà. Segons la cadena BBC, centenars d'homes armats van atacar diverses petites localitats cristianes del centre de Nigèria. En total, els morts podrien arribar als 90, entre ells un senador que es declara cristià. L'arcabisbe de la diòcesi de Jos i president de la Conferència Episcopal Nigeriana, Ignatius Ayau, va afirmar que el conflicte no és únicament religiós, sinó que el principal problema és l'economia i la rivalitat entre ètnies, producte de la desigualtat social. En aquest sentit, el bisbe nigerià va voler alertar ahir que no es pot fer una lectura simple afirmant que musulmans maten cristians, tot i que no es pot obviar tampoc el component religiós. Principals titulars de portada a la premsa quan passa un minut d'un quart de nou. El periòdico, rectificació massiva, i juga amb la paraula massiva dient més IVA. Brussel·les imposa les condicions a Espanya i es refereix a aquest incompliment del govern espanyol, pujar l'IVA. La Vanguardia, també sobre aquest tema, IVA i funcionaris, els ajustos que venen. El diari Ara titula amb un record de la manifestació en defensa de l'Estatut català abans de la retallada del Constitucional, ara fa tot just 2 anys, avui, i titula 2 anys després la paradoxa del 10J, més sobiranisme, menys autogovern. I el diari El Punt avui titula així, Rajoy s'assalta una altra promesa i ara apujarà l'IVA.
Repassem altres portades al País. Titula el dèficit detona la pujada de l'IVA. La Razón, la Unió Europea dona a Espanya un any més per baixar el dèficit. El Mundo, la Unió Europea permet més dèficit però imposa controls trimestrals. I l'ABC, la diàspora podrà votar al País Basc si acredita 5 anys de cens.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle.
Al supermercat del Corte Inglés, Hipercor i Supercor hem abaixat els preus. I ho notaràs?
Ara el paquet de 8 iogurts Sabores Danone costa 1,89 euros. Però això no és una oferta.
Hem abaixat els preus fins a un 20% permanentment en més de 5.000 productes d'alimentació, drogueria i perfumeria.
Vine a comprovar-ho al supermercat del Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
Hi ha una Lourdes per trobar-se i una altra per perdre-s'hi. Una Lourdes gastronòmica i una altra que alimenta el cor. Una Lourdes que mira el cel i una altra que dirigeix la vista als Pirineus. Hi ha moltes Lourdes a Lourdes. Descobreix-les totes amb Vueling, estrenant la nostra ruta Barcelona-Lourdes des de només 39,99 euros. Stop flying. Start Vueling.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Avui la jornada comença novament amb molts núvols baixos a punts de la meitat oest de Catalunya i en especial al sud. Hem d'esperar, això sí, que aquests núvols baixos tinguin tendència a anar-se trencant progressivament al llarg del matí. Hem d'esperar que ja a partir del migdia aquests núvols ja no facin acte de presència a cap punt de Catalunya. Però això sí, a partir de la tarda, tot i que en conjunt s'imposarà l'ambient assolellat, creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya que fins i tot no podem descartar amb una probabilitat baixa, això sí, que puguin deixar algun ruixat a punts del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, doncs esperem que tinguin una lleugera tendència a l'alça. Ja durant les primeres hores del matí tenim ja temperatures una mica més altes que les de la jornada d'ahir a aquesta mateixa hora i hem d'esperar també que s'imposi el vent de component sud i est en conjunt a tot el país durant les hores centrals del dia. De cara a demà dimecres, doncs començaríem novament amb una situació molt similar a la d'avui. Tindrem força nuvolositat de tipus baix fins les primeres hores del matí, sobretot a molts punts de l'interior, però aquests núvols en principi han de tenir tendència a trencar-se ràpidament. A partir de mig matí o del migdia, això sí, hem d'esperar que puguin créixer novament nuvolades, que afectarien sobretot el quadrant nord-oest del país, però que també de forma més dispersa poden créixer a punts del Pirineu i de la resta del terç oest. Aquestes nuvolades ens deixaran algun ruixat de caràcter dispers i d'intensitat entre feble i moderada, localment amb tempesta i que sobretot afectaran el Pirineu i Prepirineu de Lleida. Les temperatures de demà tindran tendència a la baixa i el vent bufarà de component sud i est, tot i que a l'Empordà la tramuntana bufarà al principi i al final del dia. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Parlarem durant els propers minuts de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple i de la investigació que des de fa gairebé 20 anys s'està intensificant a Catalunya contra aquesta malaltia. Diumenge, Catalunya es va refrescar amb el que va ser el bany que moltes persones, molts ciutadans, entre ells molts dirigents polítics i el president de la Generalitat, Artur Mas, van fer amb més de 630 piscines de Catalunya que es van sumar a la campanya. És des de l'any 1994 i precisament amb Xavier Trias com a conseller de Sanitat quan es fa, des del moment en què es fa, com dèiem, la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple que reuneix milers de persones a les piscines catalanes. L'edició d'aquest any, a més, es recordarà perquè hi ha hagut una xifra rècord i també perquè és l'última capbussada, abans de l'obertura d'un centre de gestió compartida que posaran en marxa la Fundació Esclerosi Múltiple i l'Hospital de la Vall d'Hebron a la tardor vinent. Avui ens acompanya Rosa Maria Estrany, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple. Senyora Rosa Maria Estrany, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per trucar.
No, gràcies a vostè també per haver-nos atès. Estem molt contents nosaltres de parlar d'una iniciativa solidària que a poc, amb paciència, està donant fruits i fruits importants. Quin balanç faria vostè del que són aquests 18 anys i del que és el moment actual de la investigació contra l'esclerosi múltiple?
Doncs mira, gràcies a aquest programa també nosaltres hem pogut fer petites aportacions perquè, clar, es necessiten grans xifres a la investigació. Actualment la investigació encara no resol la causa de l'esclerosi múltiple perquè aquesta causa és desconeguda. Però sí que hi ha doncs, molts fàrmacs, molts d'ells inclús estan a punt d'arribar, respecte doncs, a poder frenar aquesta malaltia. Perquè, malauradament, doncs, aquesta malaltia va a més. O sigui, en aquest moment, a Catalunya hi ha 7.000 persones que la pateixen. Aleshores, heu de pensar que són gent jove, molt jove, i que és un quan comences un projecte de vida amb un interès de tirar endavant, doncs la malaltia d'alguna manera trunca totes les teves il·lusions, les frena. I aleshores s'ha de tornar a començar, s'ha de tornar doncs, a pensar que tens que seguir. Aleshores, com t'he dit, afecta molt més a dones que a homes, i doncs, hi ha també un tema doncs, de l'embràs, dels nadons, de les criatures petites que s'han d'atendre, i és bastant complicada.
Un recordatori del que és aquesta malaltia, és una malaltia degenerativa que, com diu vostè, afecta molta gent jove, 7.000 casos a Catalunya. En què es manifesta i en què consisteix la malaltia, l'esclerosi múltiple?
Mira, pot ser d'una manera molt diversa, perquè pot ser que tot d'una, per exemple, l'altre dia ens vam trobar amb un xicot doncs, que era un conductor d'autobús i que aquest noi tot es va quedar de sobte sense visió, o amb doble visió, no sense visió, sinó amb doble visió, conduint un autobús. El noi se'n va donar compte, va poder frenar i parar, però, esclar, doncs, aquest símptoma que apareix sense estar previst, imagina't el que pot comportar. A part d'això, doncs, hi ha moltes vegades un formigueig a les mans, formigueig a les cames. Hi ha un problema, també, doncs, d'incontinència d'orina. Pot haver un altre problema d'un cansanci que no es pot ni quantificar. O sigui, el malalt diu, estic tan cansat i sense haver fet res, saps? I dona la impressió de que és una persona que està bé i moltes vegades inclús es deia, ui, aquesta persona que és poc treballadora, doncs potser aquesta persona sí que té ganes de treballar, però no pot.
Avui estem parlant amb Rosa Maria Estrany, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple. La campanya Mullat per l'Esclerosi Múltiple està consolidant-se a Catalunya des de l'any 1994, amb la remullada popular actualment amb més de 600 piscines catalanes. Es recullen donatius dels ciutadans i això està servint per intensificar, com dèiem abans, la investigació. A la tardor s'obrirà un centre de gestió compartida posat en marxa per la Fundació Esclerosi Múltiple i per l'Hospital de la Vall d'Hebron. En què consistirà aquest centre i per què pot servir?
Doncs mira, aquest centre, que seran més de 2.000 metres quadrats, seran totalment d'atenció vers totes les vessants que necessiten l'esclerosi múltiple. És a dir, en el que és la part assistencial i el laboratori d'investigació s'incorporarà també a l'Hospital de Dia de la nostra Fundació. A aquest hospital el que s'imparteix és rehabilitació neurològica, és a dir, doncs, fisioteràpia, teràpia cognitiva, tota mena de psicologia, totes les vessants de la psicologia. Tot això es farà en el centre nostre, que estarà incorporat al gran centre de l'esclerosi múltiple que hi haurà a la Vall d'Hebron.
Hi ha esperances de saber aviat les causes i poder actuar amb més contundència contra l'esclerosi múltiple?
Mira, s'està treballant moltíssim arreu del món, sobretot països com Estats Units, que és un país on la incidència de la malaltia també és molt alta, doncs s'hi està treballant moltíssim, però malauradament no podem dir que ben aviat se sabrà la causa. Crec que moltes vegades, a part del treball intens, hi ha casualitats que acaben d'arribar i que no hi ha encara una perspectiva segura des d'aquí dos anys, d'aquí cinc anys, encara no han trobat ben bé per on acabar amb aquesta, erradicar-la, aquesta malaltia.
Doncs que aquest treball intens que s'està fent des de fa dècades arreu del món continuï donant fruits i sobretot culmini en el desitjable tractament o en el desitjable coneixement de les causes per ajudar les 7.000 persones a Catalunya i més milers arreu del món que pateixen l'esclerosi múltiple. Felicitats, Rosa Maria Estrany, per aquesta campanya Mullat per l'esclerosi múltiple, que, recordem-ho, va reunir milers de ciutadans i dirigents polítics i socials diumenge passat en moltes piscines catalanes i que cada principis de juliol continuarà reunint aquesta onada solidària. Suposo que, a banda del moment central de la campanya, a principis de l'estiu, hi ha altres possibilitats, no?, de fer donatius a la Fundació i a la investigació contra l'esclerosi múltiple.
Sí, sí, nosaltres estem treballant molt intensament, tenim un centre especial de treball en el que actualment hi treballen entre 80 i 90 persones i a més doncs, tenim doncs, aquest hospital de dia aquí a Barcelona, a Lleida, a Reus i que a més doncs, a Girona també tenim un nucli de resposta per les persones que la pateixen.
Moltes gràcies novament, Rosa Maria Estrany, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple, per haver-nos atès. Molts ànims en aquesta lluita contra la malaltia que, com ens deia Rosa Maria Estrany, va malauradament encara en augment a Catalunya, amb 7.000 casos. Fins una propera ocasió. Molt bon dia i bon estiu.
Moltíssimes gràcies, perquè els mitjans de comunicació sou verdaderament importants per donar a conèixer causes com la nostra. Gràcies.
A vostè.
Bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Ara arribem a 9:15, moment de recuperar l'última hora informativa amb els titulars que ens porta la Carolina Costa, i després tindrem la tertúlia amb el periodista Daniel Arasa, l'enginyera industrial Carme Torralba i el consultor sanitari Ignasi Arbussà.
Hola, molt bon dia. Europa avançarà a Espanya 30.000 milions d'euros abans de finals de mes pel rescat a la banca. L'Eurogrup ha insistit que abans de presentar directament diners als bancs amb problemes, caldrà posar en marxa l'organisme supervisor. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha deixat entreveure que hi haurà una pujada de l'IVA quan ha dit que a Espanya tenim un IVA que es paga poc en comparació a altres països. La policia s'emporta una trentena de quadres, escultures i 43.000 euros en efectiu de casa de Fèlix Millet a l'Ametlla del Vallès. Els escorcolls van acabar ahir a les 9 del vespre al domicili que Millet té a l'Ametlla i el de Jordi Montull a Taià, que mai no havien estat registrats. En esports, motociclisme, Dani Pedrosa i Marc Márquez seran companys de l'equip Repsol Honda la pròxima temporada, i en futbol el Barça està disposat a fer un esforç per fitxar Javi Martínez sempre que el jugador accepti una reducció de sou. Fins aquí les notícies, tornem a més informació a les 9.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 9:45, abans de començar la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, us tornem a anunciar que Ràdio Estel regala 10 entrades dobles, dues dobles per a cadascun dels 5 concerts, que hi haurà concretament d'una actuació del Quartet Casals. Mercè Raga, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs les persones interessades han de fer la seva reserva a través d'aquesta pàgina web de www.radioestel.cat, www.radioestel.cat. El sorteig es farà dilluns 16 de juliol en directe del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, i seran avisats els guanyadors via e-mail. Recordem-ho, 10 entrades dobles, dos dobles per cadascun dels 5 concerts. Tindrà lloc als concerts al Conjunt Romànic de Santa Maria de Vilabertran. Els dies, importantíssim, el dijous 16 d'agost a les 9, el divendres 17 d'agost a 6:45 de la tarda, el dissabte 18 d'agost a les 9 també, també a les 9, el divendres 24 d'agost, i el dissabte 25 d'agost també a les 9 de la nit, Ignasi.
Si els oients apunten la data, pel que fa als horaris i altres detalls, quan ens posem en contacte amb ells ja els hi tornarem a recordar, però en tot cas, si voleu aquestes entrades, l'únic que heu de fer és entrar al web radioestel.cat i omplir les vostres dades per entrar en aquest sorteig que farem dilluns vinent. Gràcies, Mercè.
A vosaltres.
La tertúlia d'actualitat avui la compartim amb Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bon dia, doctor Arbussà.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa. Bon dia, senyor Arasa.
Molt bon dia.
I completem les presentacions saludant l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim la reunió de l'Eurogrup celebrada ahir com a notícia principal de les últimes hores. L'Eurogrup ha necessitat 5 hores abans de sortir de matinada a anunciar les mesures aprovades pels ministres d'Economia i Finances de la zona euro. La reunió s'ha centrat en Espanya i ha servit per posar a disposició dels bancs espanyols un primer paquet de 30.000 milions d'euros abans que acabi aquest mes. Això, d'altra banda, coincideix amb un anunci d'ahir del ministre Cristóbal Montoro en el sentit, ho ha hagut de reconèixer finalment, que es pujarà a l'IVA. I tot això doncs, ens fa pensar als ciutadans que, més enllà de la comprensió que puguem tenir, potser demanar als governants que no facin el contrari del que diuen és el mínim que podem exigir. Però vaja, a banda de la crítica fàcil sobre l'Eurogrup i sobre l'IVA, per on volen començar?
No, jo m'afegeixo, sí, ràpidament m'afegeixo a les seves paraules en el sentit de que estan fent en contra del que diuen, aleshores ja que les circumstàncies són les que són i probablement no es pot fer una altra cosa, almenys que no xerrin tant, vull dir, que no parlin tant i que quan parlin sigui amb totes les dades a l'abast i sense aquesta sensació que donen els ciutadans de que un dia diuen una cosa, al cap d'unes hores diuen una altra i al final no creu res, no? O sigui, que no xerrin tant i que quan tinguin tota la informació, aleshores doncs posin damunt de la taula el que s'hagi de fer. Vull dir, això és...
Això és una cosa, el silenci. El que passa que també de vegades arriben crítiques a Rajoy perquè no concreta les coses. O sigui,
sí,
que, de vegades...
que concretin d'aquesta manera, que al dematí diu una cosa, al migdia el seu ministre diu una altra, doncs escolta, més val que no xerri tant.
Potser que concretin el que faran i el que no saben si faran o no, que no diguin res.
Que no diguin res, exacte.
Això potser, el que a aquest govern potser li fa falta, potser no té més remei, però li fa falta, és fer les coses una mica de cop per veure si és capaç de tallar determinats problemes que van sortint, perquè és tot un degoteig de mesures que jo crec que d'entrada van en bona línia, però que no acaben mai de convertir-se en quelcom que capgira la situació. No? Ara, per exemple, estem esperant el divendres, que en teoria ha de ser un dia important, en quant a que es posa en marxa un gran canvi a l'administració. Verem què queda, segons anuncien, un canvi gran en l'administració, que això probablement sigui la mesura més grossa de totes les que ha fet, si és que ho fan bé, perquè tothom sap que hi ha un excés de funcionaris, hi ha un excés de polítics, hi ha una duplicació enorme de funcions entre les diverses autonomies, l'Estat central, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, etc., que fa que, sense cap dubte, tant a Catalunya com a l'Estat d'Espanya, cal una reconversió molt a fons. Què passa? Que ningú s'hi atreveix de debò perquè el problema és la més difícil de totes.
Uh-huh. I especialment el que afecta els ajuntaments, que sembla que s'afrontarà aquest divendres en el Consell de Ministres, la llei de règim local. Senyor Bussà.
A veure, un parell de comentaris només. Els 30.000 milions d'aquesta matinada, el que ens demostren és que realment estem en suspensió de pagaments. El que demostren és que, com a mínim, el sector bancari... perquè que es tingui que prendre una mesura tan urgent com perquè s'alliberin aquests recursos abans de final de mes, vol dir que hi ha coses que estan pendents de ser pagades i no hi ha caler per pagar. Lo qual demostra, en tot cas, que estem doncs, bordejant, diguéssim, el que seria el cingle. També demostra una certa entesa amb Europa, en el sentit de que Europa no ens deixarà caure i per tant, quan arribem al punt límit, doncs acabaran donant el suport. I això ja ho hem vist diverses vegades. Respecte a les promeses del PP, jo puc entendre que dintre del que era el seu programa electoral no s'inclogués el tema de l'IVA, perquè probablement s'imaginaven un escenari diferent i probablement no tan dur com el que finalment s'han trobat. Això és possible. Però el que passa és que el mes següent, que ja començaven a tenir dades, continuaven dient que l'IVA no pujaria. I al cap de dos mesos més reiteraven, amb una certa inclús violència verbal. No?
Fins i tot després d'entrar al govern, en alguns moments.
Sí, no.
Mesos estan al govern ja.
Sí, sí.
Quan ja des d'aquesta taula, que tenim un nivell equiparable com a mínim als dels ministres d'Economia d'aquest país, ja dèiem que el tema de l'IVA cauria. I a més estàvem consensuats tots els ponents d'aquesta taula. No? Per tant, escolti, una cosa que es veu tan clarament que acabarà passant, si ells ja ho sabien, el que no poden és enganyar. I si no ho sabien, llavors que canvien el ministre. No? Perquè el ciutadà de peu ja ho veu, això. No? I fa temps que ho veu, a més. No sé si és la por a realment anar dosificant les males notícies a l'espera de que realment la gent no s'esvoloti, cosa que no crec tampoc, però jo crec que l'efecte és més negatiu encara. Quan realment no et diuen les coses com són i te les van entregant a poc perquè les vagis païnt, Jo crec més en que, escolti, passem en tot cas del més blanc al més fosquet, si és que hem d'anar-hi, però una vegada només.
Sí, ja està bé.
Sí, perdona, no, només volia recordar que, entre altres coses, Rajoy va arribar a dir fa poc que la pujada de l'IVA és un sablazo de los malos gobernantes. Va arribar.
O sigui, ja s'està definint ell mateix. és que és ridícul. O sigui, en aquest sentit, doncs, està bé que donguin les notícies a poc a poc si és que considera que no som capaços d'assimilar-ho tot de cop, no? Ja em està bé, però que no diguin el contrari, vull dir, que segons quins aspectes ja no diguin res i ho vagin això dosificant, però sense al dematí d'una cosa, al migdia d'una altra. Vull dir, això
el que passa és que no dir les coses, diguéssim, amb el paquet sencer, dona la sensació, primer, que això no està suficientment planificat, i per una altra banda, una sensació d'agonia permanent, sí. Que si realment aquestes accions les haguéssim pres quan aquí ja vam començar a dir que es tenien que prendre, i reitero, doncs, el nivell d'aquesta taula...
lo que ens... Gràcies per la consideració. No,
ja tant per tant, no? Sí. el que sí que ens trobem és de que a l'efecte que podria haver tingut ens l'haguéssim avançat 4 mesos.
Aquí hi ha una cosa que potser l'IVA, i tinc una petita apunt, que suposo que el de l'IVA ho han redreçat al màxim, ja ho veien, suposo fa 3 mesos com a mínim ja ho veien, pel tema turisme. Crec que interessava no espantar el turisme, sinó no fer una pujada abans de l'estiu, en el sentit de que potser l'únic àmbit econòmic que està funcionant bé és el turisme. Aleshores, diuen, escolti'm, aquest tema de l'IVA, si s'aplica a tot, s'ha d'aplicar també a tot el que representa el turisme. I té un efecte dissuasori, potser de cara enfora, si es dona a conèixer, a pujar l'IVA, per tant pugen els preus, etc. I suposo que han esperat un parell de mesos o tres intentant aguantar quan hi ha. Ara ja ho faran, però podem dir la línia de vinguda de turistes ja està en marxa i, per tant, ja l'aplicació al setembre i tal ja no afectaria tant. Jo crec que això ho han fet una mica per aquest punt d'evitar que el turisme se'n ressentís quan, sobretot, estem tan malament, no?
Trobo que és un comentari molt considerat. O sigui,
és probable,
no com si planifiquessin i pensessin tant. No? O sigui,
jo crec que improvisen molt, però de cara a aplicar alguna mesura, jo crec que aquesta és la que ha fet de que lo de l'IVA, perquè estic segur que, jo estic d'acord amb l'Ignasi, que quan ells van pujar, al contrari, pensaven el contrari, perquè a més deien això retreu el consum, etc. I per tant, i estaven, crec que ben convençuts, però s'han trobat en un pastís tan desastrós i a més creixent la inseguretat, l'agonia, la dificultat, que saben que no queda més remei, però això ho saben com a mínim des de fa 3 o 4 mesos, com a mínim, no? Uh-huh.
També havien dit el mateix quan Zapatero va pujar a l'IVA, em sembla que va ser fa 2 anys, també coincidint amb l'arribada de l'estiu, ara. Clar, es va dir el mateix, perjudicarà el consum, agreujarà la situació, bé.
Una altra cosa seria el que parlàvem del divendres de dolor, no? Que els divendres sembla ser que el Consell de Ministres té la gràcia de fer-nos bones notícies per alegrar-nos el cap de setmana. El tanto amb la reforma de l'administració, perquè els signes que estem veient, tant els que provenen del PP com els que són avalats, diguéssim, per al PSOE, són mesures absolutament recentralitzadores, de canvi de model d'estat. Ja hem sentit líders polítics que, des de fora del que seria Catalunya, estan parlant de, escolti, retornarem competències, aquí ens vam equivocar, això de l'estat de les autonomies ja ha demostrat que no funciona, i aquest seria un bon moment, si aquesta fos la seva intenció, de realment modificar elements que són essencials i que, des del punt de vista de l'autonomia de Catalunya, hauríem d'estar molt al tanto amb aquestes mesures, que no sota el paraigües de dir anem a intentar estalviar, resulta que el que perdem és autogovern.
Això pot passar, efectivament. És un fet ara. El que passa que hi ha que anar a una reforma substancial, pot ser. El que passa que si es fa bé, pot ser que retalli de l'Estat central, i en àmbits, per exemple, el Ministeri de Cultura, i l'últim està pràcticament tot traspassat. El de sanitat sí que ha de ser-hi, potser, probablement amb moltes menys funcions. Això s'ha de fer tallant de totes bandes, perquè el país és, això sí, que retallen només de les autonomies, dels ajuntaments, i no de l'Estat central. Si es fa tot arreu, jo crec que això és necessari. No? Jo crec que hi ha un clam bastant gran entre la població de donar-se en compte de que el món del funcionat és excessiu i, com jo crec que va creixent també, el món del número de polítics, i polítics que cobren, també és excessiu. No? En aquest moment a Espanya hi ha 400.000 polítics, tota Espanya. Què pot ser? Aquests ajuntaments de 200 habitants, etc. És desproporcionat. Quan fa només 35 o 40 anys, tot i que era al final d'un altre règim, que era diferent, també cal dir-ho, no? Però, en tot cas, s'ha multiplicat per 4 o per 5 el nombre de polítics. Això és desproporcionat.
Clar, es parla de la participació ciutadana en la vida política, però això no vol dir que hi hagi polítics que... en llocs de responsabilitat tants, no?
Sí. Home, anem a veure, una cosa claríssima és que els partits polítics, més que partits per ideologia, són oficines de col·locació.
No, clar,
de col·locar els seus, uns dels altres. Clar, això no pot seguir així, perquè, a més, conforme van passant, van acumulant els anteriors, no?
Sí, són també gestors de llistes electorals, gestors de grups parlamentaris...
Hi ha 50.000 organismes que tothom al final no sap, dius, escolta, per què tants? I tot això és perquè és una forma de la cloca en gent pròpia.
Però clar, el problema d'això és que haurien de començar per ells mateixos.
No, per suposat.
És molt difícil, clar.
No, és començant pel propi PP, començant per Convergència i Unió, i el PSOE i tots, no?
És com tot això, com el tema de reduir l'administració. Què fa el Ministeri de Cultura actualment? L'estatal? Què fa el de Vivenda? Que fa, o sigui, hi ha una sèrie de coses que dius, escolta, perquè no ho desmunten ja. O sigui, s'ha de practicar també amb l'exemple, no? Perquè t'han demanat a les comunitats autònomes, que per cert la més castigada sempre és Catalunya i sempre és la que figura que és insolidària, sobra i tot plegat, a part d'això, doncs escolta'm, si veiéssim aquest model, aquest exemple de que la pròpia administració central, totes aquelles competències que ja estan traspassades a les autonomies ja les treu els responsables, doncs ara això tu creus, no?
Però Carme, la música que estem sentint és la contrària, eh?
Ah,
és la de dir, reomplim de competències, allò que en el seu moment van buidar. Perquè les autonomies són males gestores, han generat dèficit, no han tingut control, i a més, si mires el mapa, diguéssim, estatal, la pell de toro, és tota blava, menys unes cantonadetes...
No sempre ha sigut, però ara sí.
Bueno, ara és molt blaveta, hi ha unes cantonades que no, però...
Vull dir que això s'ha anat omplint a base d'anys, diguem-hi, que... per tant, ha afectat a totes les mesures, tots els colors.
Que està clar, però ara, en aquest moment, la música que estem sentint és la contrària.
La recentralitzadora.
A buidar de contingut allò que no té sentit i que ha d'anar a les autonomies. El que estem sentint és exactament el contrari, diu, reomplim de competències allò que els altres han demostrat que són ineficients de gestionar.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família Daniel Arassa i l'enginyera industrial Carme Torralba. Precisament sobre greuges comparatius i sobre discrepàncies entre territoris, vam saber ahir que, segons va comentar el portaveu del govern català, Francesc Homs, la Generalitat diu que comença a estar tipa que tant PP com PSOE considerin el pacte fiscal un privilegi per Catalunya. Referia així a unes paraules del president andalús i president dels socialistes andalusos, José Antonio Griñán, en el Congrés del cap de setmana passat, dient que el pacte fiscal comportava privilegis per Catalunya. I precisament això arriba en ple debat sobre el pacte fiscal, un debat que, per cert, aprofitem per recordar-ho i ambientar-ho una mica, tindrà com a moment molt important la setmana vinent amb el debat parlamentari, la votació parlamentària sobre el pacte fiscal. Avui, precisament, entrevistarem a les 9 Pere Navarro, líder del PSC, on, entre altres coses, li preguntarem sobre aquest tema.
No, perquè ja, per mi, el que diu en Griñán, tiene delito. Perquè és que no és tant el problema de dir no volem que Catalunya tingui el pacte fiscal, que en certa forma puc entendre, perquè ells consideren que d'alguna forma poden perdre diners que reben i que surten des de Catalunya i d'altres llocs, no? Sinó que venia a dir, no permetrem que l'autonomia d'Andalusia ens la treguin. Escolta, és que l'autonomia d'Andalusia li treuen els catalans. Això no té res a veure. O sigui, que probablement tindreu alguna menys de diners. Sí, però potser heu de començar a plantejar que si des de fa molts i molts i molts i molts anys sempre sou receptors d'ajuda i no ho remunteu, alguna cosa no es fa bé. Perquè és que és totalment partit de la solidaritat. Ja els que tinguin més han de donar als altres, els que tenen menys. Però sempre partint que això no pot ser indefinit, continuat, de la quantitat, sinó que els altres també s'han d'espavilar per intentar sortir-ne.
Els que reben no es poden instal·lar en aquesta
situació. Que això és el que passa. I això és una cosa que sembla que Andalusia, o almenys una part d'Andalusia, no vol entendre.
Estan d'acord.
Home, és clar, és que qualsevol, escolta, si vius, pots viure millor sense necessitat de ni d'estalviar ni de treballar
més. Ni d'esforçar-te.
Clar, arriba un punt que això és molt humà, també, no? Però bueno, no, el que jo em plantejo és on arribarem, suposant que al final s'arribem a un acord al Parlament de Catalunya, perquè després ja sabem el que va passar amb l'Estatut, no? Vull dir... És que o sigui, ja arriba un punt que ja al final, perdoneu que sigui tan escèptica, però no en crec res, no? Perquè, dius, ja, si el pacte fiscal, suposant que es posin d'acord tots, després què? Quin serà el pas següent?
Imagino que fer la suficient pressió com perquè realment, perquè si no existeix aquest consens, no, si existeix aquest consens aquí a Catalunya, jo sí que crec que realment això és una força bastant, bastant incontestable. Bastant incontestable. I al final, la força de la raó es té que imposar. No? Sempre i quan hi hagi unitat. El que passa és que aconseguir aquesta unitat és molt difícil quan hi ha partits que són partits dependents d'una estructura estatal. És allò, i que no han demostrat mai encara han demostrat que siguin capaços de prioritzar el concepte català per davant de l'interès de cohesió de partit. No ho han demostrat ni els socialistes ni el PP. Votar en contra d'una proposta en la qual doncs, es limités la capacitat d'autogovern de Catalunya, no ho han fet mai. Per tant, dius, escolti, ara sembla que en tot cas les raons són suficients i a més jo crec que hi ha un element d'entorn que ajuda, que és la pròpia crisi, perquè els propis catalans veuen que realment estan aportant poc, molt, patint molt i recuperant molt poc, i que si realment la situació fos diferent, probablement estaríem menys castigats de lo que ara en aquest moment estem, que realment jo crec que això afavoreix un pensament de dir, escolti, doncs sap què, ja ens ho farem sols.
Sí, no, és que ja m'hi fan unes ganes. A veure, jo soc una persona que mai he estat destacadament independentista, però és que m'estic tornant i molt. I parlant amb molta gent del meu entorn, la situació és la mateixa, perquè clar, arriba un punt que dius que Catalunya vol progressar a costa d'Andalusia. Dius, però escolti, què m'està vostè dient? És que al final arriba un punt que et fan posar amb l'extrem que mai ho haguessis imaginat que arribaries. No?
Però finalment això, fora del que és el territori català, en la resta d'Espanya, primer això fa guanyar vots, i per una altra banda, el que genera és una animadversió envers el català. El català insolidari, el català que no vol compartir, el català que vol que nosaltres ens mantinguem a la pobresa. A veure, escolti, perdoni, però que és que les coses són com són. I ja ens havien demostrat estadístiques clarament que sortien del propi estat espanyol en el qual el tema de l'ordinalitat no respectava. O sigui que després de nosaltres fer la nostra aportació, quan es recol·locava en segon renda, nosaltres ens anàvem per sota de la mitjana espanyola. Dius, escolti, perdoni, però aquí això és cornut i paga el veure, la veritat.
Que s'imposi la raó.
Suposo que en aquesta sensació de l'emprenyament i del dir ja ens ho farem sol, també té els seus matisos, no sé, senyora.
Evident.
Bueno, a veure, el pacte fiscal és una visió, una òptica política de com s'ha de fer això. O sigui, això sempre es pot discutir, o hi haurà qui pot discutir. El que no hi ha discussió és que Catalunya paga més del que rep i una quantitat molt important. Llavors, les fórmules sí que pot ser diferent. El pacte fiscal, sobretot, el que implica és dir, jo decideixo, jo tinc la clau de la caixa. Aquesta és la diferència.
És el que proposa el govern català com a condició.
Sí.
Que és un element fonamental, És absolutament fonamental.
Des de vista polític, des del punt de vista nacionalista, sí, un altre partit pot pensar que la fórmula que vol ser en la Ciutat d'Espanya, que incrementa Catalunya els ingressos, o sigui, que disminueixi el que aporta, però no per la fórmula pacte fiscal. Això pot ser opinable, i pot haver partits com PP o PSOE que l'adoptessin. Jo l'entenc que poden fer-ho. El que crec que ningú pot discutir és de que Catalunya aporta més, no més, sinó una quantitat important, més del que rep.
Es parla d'un més d'un 8% i s'intenta reduir això.
Que és totalment, jo crec que és raonable, i que, a més, sobretot el que coincide amb l'Ignasi és de que alguns fora de Catalunya, el cas de Grinyan és el més immediat, és a dir, això ho utilitzen manipulant perquè no diuen la veritat. Si ells diguessin, escolta, miri, Catalunya aporta tal quantitat al conjunt d'Espanya i nosaltres no volem que baixi. Això ho podria entendre. Ara, si fan passar com que aquests encara reben i ho reben a costa tots els altres, és absolutament injust amb Catalunya.
Bé, doncs deixem de banda Grinyan i el govern català. Parlem del posicionament dels socialistes catalans sobre un tema també tan important com el del federalisme. Hi ha hagut declaracions diverses. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va defensar ja en una conferència a Barcelona precisament el model federal que sempre els socialistes catalans han defensat com una opció integradora de l'encaix de Catalunya dins de l'estat espanyol amb un model federal on Catalunya tingui més personalitat, però alhora formi part d'Espanya. Però hi ha algunes veus en el PSC, com són les de Marina Geli, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, o l'exconseller Antoni Castells, que ja segueixen una mica la filosofia que la senyora Torralba i el senyor Arbusà comentaven abans. No? Ja n'estem tips, potser perquè si ara la resta d'Espanya no es creuen això del federalisme, doncs potser no val. No sé a què es refereixen en aquest cas, no?
Sí. Bé, en tot cas, el federat, si comparéssim en tot cas els elements essencials diferenciadors entre federalisme i confederalisme, està purament amb el reconeixement del dret d'autodeterminació. Jo no sóc especialment sobiranista des del punt de vista de la independència. El que sí que vull és poder prendre la decisió en un determinat moment de si vull estar o si no vull estar.
Com s'ha reconegut.
I aquest és l'element clau. Sí. La confederació és que tots els que hi són ho són perquè ho volen ser.
Sí. No per obligació.
La federació és un descafeinado, diguéssim. És una altra cosa. Els bordes estan menys nítids. S'està amb uns certs nivells d'autonomia i per segons quines coses, però s'està. I indefectiblement s'ha d'estar. La confederació admet la possibilitat de m'incloc o no m'incloc. En funció de què? D'un dret. Quin? El de l'autodeterminació.
Senyor Arasa.
Aquí els socialistes tenen un problema de base, que és que ells van governar molts anys a Espanya i no van aplicar-ho. O sigui, jo crec que la idea federal era una idea bona. El que passa que ha quedat ja molt desfasada, perquè en el fons el sistema autonòmic és pràcticament com un sistema federal.
Clar.
No diu un altre nom, és pràcticament el mateix.
Sí.
El mateix.
Sí. En canvi de nomenclatura només.
Què passa? És que de nomenclatura, però que s'han tingut que tenir la valentia d'utilitzar com a nomenclatura i transformar una mica que això fos assimilat per la població d'Espanya, no amb relació a Catalunya, sinó de forma general. Ells no ho van fer-ho.
Significa... alguns llocs d'Espanya potser els escandalitza la paraula
això,
federalisme.
Però, va arribar un moment que dius que els socialistes vostès han manat. Tota l'època Felipe González va ser molts anys i 7 anys i mig més Rodríguez Zapatero. O sigui, des que tenim democràcia, els que més temps han governat són els socialistes. Per tant, a Espanya, vull dir. Per tant, lo lògic és que ells haguessin aprofitat per com imposar en marxa aquest sistema federal.
Però és que...
ara probablement se'ls ha passat l'arròs, que us sol dir. Ja difícilment, ara probablement ja sigui molt difícil perquè el conjunt d'Espanya no s'accepta, i alguns llocs que jo crec que ho haguessin estat com Catalunya fa uns quants anys, ara resulta difícil per una part important de la població que s'assimila, i potser es vagi més, alguns ja independentisme, altres la idea de confederació més que federació.
Jo, la veritat és que em perdo amb la terminologia, evidentment, perquè al final no acabes de saber ben bé, no ho desconec, ho reconeix. Però el que sí que tinc claríssim és que el problema que té el PSC és que depèn del PSOE, i el PSOE mai ha tingut aquesta visió. O sigui, per molt que ho hagin dit i parlat i tal, bueno, ha fet volar coloms perquè estiguéssim una mica tranquils i per aconseguir vots a Catalunya i punt, per mi s'ha acabat. O sigui, el problema greu és aquest.
Sí, si analitzéssim país per país els models federals d'Alemanya, Estats Units, altres repúbliques iberoamericanes que tenen sistemes federals, són diferents. Cada cas també és un món. No és el mateix Alemanya que Estats Units.
Oh, no, i tant, hi ha països que es diuen federals, el mateix Mèxic, després l'autonomia real de cada estat és molt mínima, no?
Sí, sí.
Però jo crec que és que no hi ha gaire diferència real entre el sistema autonòmic. El que passa que es va tindre por a la paraula federal. Inclús, jo crec que en el moment que es va fer, inclús en aquell moment, no ara, els militars, inclús, perquè que quan allò es parlava de ruïdo de sables i aquestes coses cap als principis, finals dels 70 i principis dels 80, això xirriava una mica, no? Però
tot es veia com un trencament de la unitat d'Espanya.
Cosa que no tenia res a veure. Però, i aquest és el llàstima que no es va fer llavors. Jo crec
han passat
que,
uns anys ja, escolta. Per
això,
que jo crec que ara ja s'ho podia plantejar.
És que no ho van fer-ho i ara és molt difícil.
Bé, avui amb Daniel Arasa, Ignasi Arbussà i Carme Torralba hem compartit la tertúlia que volíem acabar, ni que sigui en 2 minuts, comentant breument el comunicat d'ETA que es va conèixer ahir. La banda terrorista reafirma el final definitiu de l'activitat armada, proclamat, recordem, el 20 d'octubre passat, i, en canvi, fa ja algunes crítiques als governs espanyol i francès pel que considera una estratègia per obstaculitzar el diàleg. El ministre Fernández Díaz va dir clarament que l'únic que espera és la dissolució d'ETA i mentre no hi hagi això no es creurà res. Bé,
mentre hi hagi detencions que es produeixin a l'estat francès en el qual els etarres van armats...
Clar, és que per donar-les.
Doncs què voleu que us digui?
No han lliurat
les armes. Jo no hi vaig armat,
jo,
pel carrer. Jo no sé, soc un ciutadà lliure, no? Vull dir, jo no sé si...
Bé, això els etarres ho fan a França perquè no els extraditin automàticament, perquè és
el que la legislació francesa... Per això tenen que anar armats? A veure, jo no m'ho creuré fins que realment la pràctica real demostri que aquesta gent ha deixat la lluita armada.
Ha deixat les armes, vaja.
Clarament deixen les armes, les entreguen o les destrueixen públicament, per entendre, o així, i que vagin a dissoldre's de forma absoluta. I segona, que no esperen que ells puguin dialogar de tu a tu a l'estat espanyol i a l'estat francès, perquè això és inviable.
Bé, doncs deixem amb aquest apunt sobre el comunicat d'ETA dintre del context esperançador que vivim, tot s'ha de dir, no? Esperant que hi hagi altres novetats més positives i moltes gràcies per la seva participació. Avui, doncs, a la tertúlia, Carme Torralba, Daniel Arasa i Ignasi Arbussà. Fins la propera, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Acabem aquesta primera hora del primer cafè de Ràdio Estel dient-vos que tenim una altra promoció en marxa, en aquest cas a través del telèfon. És el sorteig de dos abonaments pel Festival Nocturnalia. Nocturnalia és el primer cicle de concerts d'estiu a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. El termini màxim de rebre trucades, el 93-409-2772, el tenim fins dimecres de la setmana vinent, fins al dia 18 de juliol. Si voleu alguna d'aquestes entrades, són pels dies 23, 24, 25, 26 i 27 de juliol a la Basílica del Pi de Barcelona. Podeu trucar-nos al 93-409-2772. Ara mateix ho podeu fer si voleu. I ara, quan arribem a les 9, us recordem que tenim els titulars d'última hora amb la Carolina Costa. Després entrevistarem Pere Navarro, primer secretari del PSC, i tindrem també les seccions de família i d'art i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. Això fins a les 10.